L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Molt bona tarda, molt cordial com cada dia la salutació de qui us parla. Domènec Ramal, donant-vos la benvinguda en este temps d'actualitat diàriament elaborat amb la participació dels serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE. Temps d'informació que també avui, divendres 9 de febrer, obrim avançant el sumari de continguts en titulars. Un temps que avui encetarem parlant de les Terres de l'Ebre que perden gairebé 3.000 pagesos i ramaders en els últims 120 anys. Així ho denuncia JARC, el sindicat, diu que a la demarcació tarragonina s'ha perdut el 61% de l'actiu al sector primari. L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, s'alinea també amb les reclamacions de les Terres de l'Ebre, no només amb qüestions relacionades amb el projecte Castor, com escoltàvem dies enrere, sinó també amb l'alliberament dels peatges de l'autopista com a solució per millorar les comunicacions a les nostres terres. Ahir dijous a la tarda, novament, les federacions de veïns del territori protagonitzaven un nou tall de carretera reclamant aquesta qüestió, la gratuïtat de l'autopista. A Deltebre, l'Ajuntament estrena un nou compte a la xarxa social Snapchat. I la Biblioteca Comarcal Sebastià Joan Arbó celebra avui el Dia Internacional de les Llengües Maternes. Santa Bàrbara aporta més de 14.000 euros al finançament del Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre i forma part des de l'any 2005 amb el Museu de la Vida a la Plana. I amb la presència de la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, avui comencen amb posta les 13es jornades gastronòmiques de la carxofa, alhora que es farà també la presentació de la 27a Festa de la Carxofa i el primer mercat del producte quilòmetre zero. En crònica de successos, avui destacarem un parell de qüestions. La primera, el descarrilament d'un tren de mercaderies a la línia R15, un tren que ahir a la tarda va descarrilar i va obligar a interrompre la circulació ferroviària entre Móra la Nova i Reus. D'altra banda, també direm que ha estat localitzat sa i estalvi el menor de 14 anys que havia desaparegut a l'Ametlla de Mar. En esports, qüestions com el ciclista canareu, el Benjamí Prades, que canvia enguany d'equip i aquesta temporada deixa el Matrix Power Tag d'Osaka per passar a militar al Team Ukio, també japonès. Un atleta d'Ulldecona, Meritxell Benito, aconsegueix la millor marca estatal de salt amb perxa, amb 4 metres, 1 centímetre. I acabarem destacant que ja s'han tancat les inscripcions per a la 8a cursa de muntanya de la Cameta Coixa, diumenge que ve es disputa a Miravet, amb més de 600 participants inscrits. Aquestes són algunes de les propostes informatives d'este divendres. Són temes i qüestions que de seguida expliquem aquí, a l'Informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat, ho avançàvem en titulars, parlant de qüestions que afecten la pagesia de les Terres de l'Ebre, perquè el sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC, ha denunciat aquest dijous que la demarcació de Tarragona ha perdut el 61% dels seus pagesos i ramaders durant les últimes dues dècades. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
En concret, el sindicat agrari ha detallat que el sector ha passat dels 13.925 professionals censats l'any 2004 als 5.319 de l'actualitat, segons les dades extretes del cens agrari per a les eleccions a la representativitat del pròxim 28 de febrer. Els sectors claus pel territori, per exemple, com els de la fruita seca, els cítrics, l'olivera o l'arròs, han desaparegut més d'un 25% de les explotacions en només una dècada. Davant d'aquestes xifres, l'organització agrària exigeix al nou govern català un pla de xoc que prioritzi els ajuts i les mesures pels agricultors i ramaders professionals per garantir que l'activitat econòmica sigui viable. El president de JARC, Francesc Boronat, i el vicepresident de l'organització a Tarragona, Francesc Xavier Vela, destacaven les dades negatives i la tendència preocupant relatives a la pèrdua de professionals del sector agrari a les comarques tarragonines. El nombre de professionals del sector agrari a Tarragona ha baixat, com diem, un 61,8% durant els últims 22 anys, dels quals 2.985 d'aquests professionals són de les Terres de l'Ebre, 2.327 són del Camp de Tarragona. En l'àmbit de la demarcació, el cens agrari de l'Institut d'Estadística de Catalunya mostra que el nombre d'explotacions de fruita seca es va reduir un 36,77% entre els anys 1999 i 2009 al Camp de Tarragona i un 32,13% a les Terres de l'Ebre. De la mateixa manera, el cens constata un descens d'una quarta part de les explotacions de cítrics a la demarcació en el mateix període. Davant d'aquesta situació, el JARC exigeix al govern que estableixi un pla de xoc per al sector agrari. S'ha d'acabar la sagnia que estan patint els pagesos pels preus baixos en origen que perceben i el mal funcionament de la cadena alimentària, sosté el sindicat. Paral·lelament, el JARC també defensa que cal assegurar que tots els agricultors o ramaders professionals rebin els ajuts necessaris per fer viables les seues explotacions. L'organització agrària assenyala que actualment, per exemple, hi ha productors de molts sectors com l'horta, la vinya, la fruita, el porcí, els conills o l'aviram que estan exclosos dels pagaments directes, mentre que es permet que se'n beneficien persones que no es dediquen professionalment al sector agrari. El sindicat ha subratllat també la importància de continuar donant el màxim suport a la incorporació de joves i assegurar més suport per inversions productives, els ajuts agroambientals, les indemnitzacions compensatòries a persones amb majors limitacions productives i, en general, els ajuts que arriben als productors professionals.
Amigo Advocats Associats, gabinet jurídic amb més de 20 anys d'experiència. Professionalitat, confidencialitat, discreció i implicació en la resolució dels assumptes. Estem especialitzats en l'àmbit penal, accidents, lesions, amenaces, violència de gènere, així com en l'àmbit civil, separacions, divorcis, guarda i custòdia, règim de visites, tant en defensa dels interessos com acusació. Atenem els clients de manera propera, oferint solucions adequades a cada conflicte. Els 20 anys d'experiència venen avalats pel treball constant i diari, per la capacitat de desplaçament a tot el territori. Amigo Advocats Associats, ens podeu trobar a Reus, al carrer Antoni Gaudí, número 15, Baixos, Segona, telèfon 977-31-50-50. Estem a la vostra disposició de dilluns a divendres, de 9 a 1 i mig al matí i de 4 a 7 a la tarda. I si veniu arrel d'aquest anunci, teniu la primera visita gratuïta.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
I a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre, avui novament travessem el Sénia i continuem, tal i com fèiem ja fa un parell de dies, recuperant alguns dels passatges d'una àmplia entrevista que l'Agència Catalana de Notícies compartia amb l'actual alcalde de Vinaròs, Enric Pla. Si fa un parell de dies, l'alcalde vinarosenc oferia les seues impressions sobre el polèmic projecte Castor, recordem, mostrant-se a favor del total desmantellament d'aquesta instal·lació i d'evitar, si és possible, la despesa per a la ciutadania, aquesta indemnització que aprovava el govern espanyol. Avui recuperem un altre tema que també uneix les inquietuds d'una i altra banda del riu. Una qüestió polèmica en les últimes setmanes com és el col·lapse circulatori que viu la Nacional 340, una qüestió molt en voga, com diem, en les últimes setmanes. De moment, entre els interessos comuns que es mantenen a una i altra banda del Sénia hi figura també la reclamació de millors infraestructures viàries per a la ciutadania i l'exigència de la gratuïtat de l'autopista, la AP7. L'alcalde de Vinaròs acusa Partit Popular, Convergència i Unió i Partit dels Socialistes de perpetuar el pagament de peatges a la AP7 i considera de justícia el seu alliberament. L'escoltem.
Convivència de Convergència en Catalunya i de PP i el Partit Socialista a nivell de l'Estat amb les concessionàries de les autopistes és innegable. I, per tant, la possibilitat de que aquesta via fos una via alliberada, això és una cosa que ja ve de lluny. Legalment ja, jo ja tinc una edat en la qual tenia que haver vist ja alliberada aquesta autopista 3 o 4 vegades. I, per tant, exceptuant l'última vegada que va venir la ministra Pastora, inauguramos el trosset este de la circunvalació, que va dir que, siendo ella ministra, no s'havia prorrogado ninguna autopista, etcètera, lo cert és que n'hi ha que dir que aquí n'hi ha una gran hipocresia social. En aquests moments, durant molts anys, tant en Catalunya com al País Valencià, s'han plantejat aquestes alternatives de fer aquestes autovies costosíssimes per a les empreses de... En fi, vull pensar, de més o menys amics dels que governaven, i ara que ja no n'hi ha obra pública, doncs ara sí, ara venen els alcaldes, ha dit això, ja dic, benvinguts siguen, però jo crec que en aquests moments el plantejament que té que fer-se és d'una manera més global. Per a nosaltres, que l'autopista té que alliberar-se el més ràpid possible és una qüestió de justícia. Si tota Catalunya i tot el País Valencià paguem les autopistes que no paguen altres comunitats autònomes, el cas del Baix Maestrat és especialment sangrant. Nosaltres no tenim cap comunicació decent en cap puesto.
Així ho reconeixia l'alcalde vinarosenc, Enric Pla, que diu que ja sigui cap a les Terres de l'Ebre i Tarragona, ja sigui cap a Castelló, Morella i Saragossa o cap a pobles pròxims com Càlig i Ulldecona, les vies de comunicació no són decents. Un camp de concentració comunicacional, segons ell, per al qual planteja aixecar els peatges de la AP7 i al mateix temps construir l'autovia, la CB10, fins a la Jana per connectar amb els pobles de l'interior i acabar com a autovia A7 fins al Perelló. Entre les seves prioritats també hi figura la necessitat d'implementar un servei de rodalies ferroviari eficient. I al fil d'aquesta qüestió hem de dir que una setmana més, ahir dijous a la tarda, novament el moviment veïnal va tallar a les 4 de la tarda de la Nacional 340 al seu pas per l'Ametlla de Mar, a les cases d'Alcanar i a Vinaròs, per reivindicar aquesta qüestió que fa uns instants escoltàvem també en les paraules de l'alcalde de Vinaròs, la gratuïtat de l'autopista, de la AP7. Els veïns porten ja 21 talls setmanals, a més de dos que se'n van realitzar amb dinars populars inclosos. Dijous que ve, el moviment es reunirà amb la presidenta del Parlament català, Carme Forcadell, i tot i que no està confirmat, sembla ser que en aquesta reunió hi podria assistir també el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. La reunió a la subdelegació del govern, per una altra banda, ha estat ajornada sine die.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncia sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Informatiu Emute.
Seguim ara parlant de l'Ajuntament de Deltebre, un consistori que estrena nou compte a la xarxa social Snapchat. Des d'allà, des de Ràdio Delta, en té tota la informació Lluïsa Bertomeu.
L'Ajuntament de Deltebre continua treballant en la línia d'aproximar-se a la ciutadania mitjançant els nous canals de comunicació. Aquesta mateixa setmana s'ha posat en funcionament un perfil a la xarxa social Snapchat per tal d'informar els veïns i veïnes sobre l'actualitat de l'administració local d'una forma diferent. El regidor de Comunicacions de Deltebre subratllava la voluntat d'ampliar les vies de comunicació directa cap a la ciutadania. Escoltem Carlos Serra.
Pues bé, aquesta setmana l'Ajuntament de Deltebre estrena un nou compte a la xarxa social de Snapchat. Pues bé, no, el que fem és que des de l'Ajuntament pues continuem treballant en la línia d'aproximar-nos més a la ciutadania, pues mitjançant els nous canals de comunicació que existeixen, no? Per tant, aquesta mateixa setmana hem posat en funcionament pues un perfil a la xarxa social de Snapchat, pues per tal d'informar els veïns i les veïnes sobre l'actualitat del municipi local d'una manera diferent, no? Nosaltres som un equip de govern bastant jove, per tant apostem per les noves tecnologies, pensem que és una de les coses que estan en l'actualitat i que estan vigents i que se'ls ha de donar una potencialitat molt important. Llavors, pues, en la posada en funcionament d'aquest compte, pues, tenim la voluntat d'ampliar pues, les vies de comunicació directa cap a la ciutadania i d'alguna manera pues, explicar, no?, i relatar l'actualitat de l'Ajuntament de Deltebre d'una manera més innovadora i adaptada al públic existent en aquesta nova xarxa, no? Tenim clar que aquesta nova xarxa més que res la desenvolupen o estan més al dia la gent jove, però d'aquesta manera pues, el que volem donar a conèixer pues, és això, no? Que tots aquests seguidors d'aquesta nova xarxa social pues, podran estar en contacte directe amb l'Ajuntament de Deltebre a partir del nom d'usuari AJ Deltebre.
L'Ajuntament de Deltebre també disposa de comptes a les xarxes de Facebook, Twitter i Instagram que permeten seguir l'actualitat del municipi, els seus atractius turístics i els diferents actes i esdeveniments programats. Alhora, el passat mes d'octubre es va presentar una renovació de la plana web de l'Ajuntament amb la inclusió d'un portal de participació ciutadana i l'actualització constant de continguts.
Gràcies, Lluïsa. Parlem ara de la Biblioteca Comarcal Sebastià Joan Arbó, que celebra just avui mateix el Dia Internacional de les Llengües Maternes. Ho fan amb tot un seguit de lectures, degustacions de plats típics internacionals i també amb música. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
La Biblioteca Comarcal Sebastià Joan Arbó celebra avui el Dia de la Llengua Materna, la lectura de textos amb la seva llengua materna per alumnes del Consorci per a la Normalització Lingüística, també de l'Escola d'Art i Disseny i també de l'Escola de Llengües i Cultures de les Terres de l'Ebre i l'Escola d'Adults d'Amposta, juntament amb els alumnes de l'Institut de Tecnificació. Hi haurà lectures en diferents idiomes dels nouvinguts a les nostres terres. Amb una finalitat, és el lema d'aquesta edició, la educació de qualitat a través de les llengües maternes. Així ho explicava la bibliotecària comarcal del Montsià, Joana Serret.
El tema d'aquest 2016 és la educació de qualitat, llengües d'instrucció i resultats de l'aprenentatge. Això sona així una mica, no? Tot va de cara al desenvolupament sostenible, se parla de l'Agenda 2030... per a aquest desenvolupament, no? I posa de relleu la importància de les llengües maternes per a l'educació de qualitat.
Durant aquesta jornada també es degustaran diferents plats cuinats per diferents cultures residents a la capital del Montsià i a les Terres de l'Ebre i finalitzarà l'actuació de la banda de l'Escola de Música de la Unió Filarmònica dirigida per Jacint Gisbert.
Gràcies, Manel. Seguim amb més qüestions de l'àmbit de la cultura. Parlem ara de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, que aporta més de 14.000 euros al finançament del Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre. L'Ajuntament planer hi forma part des de l'any 2005 amb el Museu de la Vida a la Plana i enguany acollirà una de les exposicions del Festival Ebre Art i Patrimoni. Des de la Plana Ràdio, novament, Josep Roig.
Aquest mes de febrer, el Museu de les Terres de l'Ebre ha presentat la programació que ha preparat per al 2016, una programació repartida pel Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre, del qual, entre altres, en forma part Santa Bàrbara amb el Museu de la Vida a la Plana. La programació d'aquesta temporada inclou 70 activitats públiques, 30 en els municipis del Consorci i 40 a Amposta. D'aquests, 8 són activitats de l'antena de la Universitat Rovira i Virgili i 6 del centenari de la Lira Ampostina. Pel que fa a les activitats organitzades pel Consorci als altres municipis que en formen part, destaquem les que acollirà el nostre poble i que, segons explicava Joan Grau, responsable de comunicació del Museu de les Terres de l'Ebre, començaran amb la preparació dels 4 audiovisuals anomenats Santa Bàrbara en la memòria, patrocinats pel nostre Ajuntament, la participació a les Jornades Europees del Patrimoni, al Dia Internacional dels Museus i, sobretot, la possibilitat de rebre una interessant exposició fotogràfica en el marc del Festival Ebre Art i Patrimoni, dedicada en aquesta ocasió al món del cinema.
A Santa Bàrbara, primer que tot, ara estem preparant ja un audiovisual que posarem al centre d'interpretació, que són els 4 audiovisuals que va fer l'Ajuntament, Santa Bàrbara en la memòria. En segon lloc, també, com us dèiem, l'exposició del cinema de les Terres de l'Ebre, Santa Bàrbara tindrà un apartat i també rebrà aquesta exposició. Hem preparat activitats per al Dia Internacional dels Museus, per a les Jornades Europees del Patrimoni i, com deia, per últim, i a Santa Bàrbara rebrà també una exposició fotogràfica dins del marc del Festival Ebre Art i Patrimoni.
Ebre Art i Patrimoni es celebra cada 2 anys alternant-se amb Ebre Música i Patrimoni. La exposició que es podrà veure al Museu de la Vida a la Plana és una col·laboració de l'Aula de Cinema de la Universitat Rovira i Virgili que pretén recuperar el fet social històric que suposà l'arribada del cinema a les poblacions dels voltants del territori ebrenc. L'Ajuntament de Santa Bàrbara forma part del Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre des de l'any 2005. Enguany aportarà per al seu finançament 14.500 euros dels pressupostos municipals.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Amb la presència de la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, just avui divendres comencen a Amposta les 13es jornades gastronòmiques de la carxofa. Un certamen, una cita que coincideix alhora també amb la presentació de la 27a Festa de la Carxofa i el primer mercat del producte quilòmetre zero. De tot plegat, ens en parla novament des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Avui s'enceten les jornades gastronòmiques de la carxofa a la capital del Montsià i també es fa la presentació de la Festa de la Carxofa, una festa que tindrà lloc el proper dissabte, dia 27 de febrer, al pavelló firal d'Amposta. També aquest any es farà el primer mercat de producte de proximitat de les Terres de l'Ebre, quilòmetre zero. Aquesta és la principal novetat d'aquesta Festa de la Carxofa que en la seva 21a edició es presenta avui. Així ho explicava la regidora de Comerç, Susana Sánchez.
Guany, si us fixeu com fica el cartell, és la 21a Festa de la Carxofa i Mercat de Productes de proximitat de les Terres de l'Ebre, productes de quilòmetre zero. Llavors, sempre hi havia este mercadet de productes dins de la festa de la carxofa, que es fa al pavelló, com tots sabeu, dins el pavelló, però la novetat és que enguany s'ha tingut molta cura, s'ha cuidat moltíssim en que sigui una representació dels productes nostres, d'aquí del territori.
Pel que fa a les jornades gastronòmiques, recorden, s'enceten avui dia 19 de febrer fins al 19 de març a diferents restaurants d'Amposta i del Poble Nou del Delta.
Gràcies, Manel. Abans d'arribar a la informació esportiva, destaquem un parell de notes de l'actualitat en successos. La primera d'elles ens porta a parlar de qüestions ferroviàries, perquè la línia R15 es va haver d'interrompre ahir a la tarda cap a un quart de quatre entre Móra la Nova i Reus, després que un tren de mercaderies descarrilés d'una de les rodes d'un vagó a prop de l'estació de Riudecanyes, segons informava la companyia Renfe. La companyia ferroviària va establir un servei alternatiu per carretera entre Reus i Marçà Falset per a que els passatgers afectats poguessin continuar el seu viatge. Una circulació que finalment es va poder reprendre a la línia R15 cap a 6:45 de la tarda d'ahir dijous, segons va informar la mateixa companyia. I l'altra nota de successos ens porta avui a l'Ametlla de Mar, i és que el menor que estava sent buscat per la policia local i els Mossos d'Esquadra, després que ahir dijous no tornés a casa seva, ha estat localitzat sa i estalvi. Així ho van informar fonts municipals, que van explicar que a hores d'ara el noi de 14 anys s'havia pogut ja reunir amb la família i els cossos policials per explicar el perquè de la seva desaparició. I és que, segons apunten fonts policials, aquest xiquet de 14 anys hauria marxat de casa dimecres a la nit de forma voluntària i ja no va tornar. La policia local de l'Ametlla va difondre la foto del menor a través de les xarxes socials i va fer també una crida general per contactar amb els cossos de seguretat per si se'n tenia qualsevol notícia. Policia i Mossos d'Esquadra van treballar intensament en la recerca d'aquest menor, un dispositiu de recerca que va incloure no només el municipi, sinó també els mitjans de transport públic i centres sanitaris. Finalment, i afortunadament, com comentem, notícia aquesta amb final feliç.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'actualitat, abans d'arribar a la informació meteorològica, tractem avui també qüestions esportives, actualitat del món de l'esport a les nostres comarques, i ho fem fixant-nos en dos noms propis. El primer, el d'un ciclista canareu, Benjamí Prades, el ciclista professional d'Alcanar, que canvia aquest 2016 els colors de l'equip Matrix PowerTAC d'Osaka, formació de la qual havia format part en les dues últimes temporades, per unir-se a un altre equip japonès, com és el Team Ukio, estructura dirigida per l'expilot de Fórmula 1 japonès Ukio Katayama. Benjamí Prades es mostra agraït amb el seu anterior equip i espera estar a l'altura de la nova formació. Han estat dues temporades fantàstiques i agraeixo tant a l'staff com als companys d'equip i a tots els seguidors el suport que m'han donat durant els últims 2 anys. Ara he de tornar la confiança al Team Ukio. Esperen molt de mi i la millor manera d'aconseguir-ho serà superant els resultats de l'any 2015, encara que no serà fàcil, aquest és l'objectiu. Eren les declaracions valorant aquest fitxatge per part del ciclista canareu, Benjamí Prades. I és que el que realment té al davant és un gran repte, ja que enguany Prades ha estat un dels ciclistes professionals més llorejats de l'estat espanyol, el segon pel que fa a ciclistes catalans, aconseguint 4 victòries UCI de la Unió Ciclista Internacional, just només per darrere de Joaquim Rodríguez, el Purito Rodríguez, que en va aconseguir 6, i per davant de ciclistes com Jordi Simón o el seu germà, Eduard Prades, tots dos amb 2 victòries cadascun, que van completar les 100 victòries de ciclistes catalans a les diferents proves internacionals. Les victòries de Benjamí Prades durant el passat exercici, el 2015, van ser una etapa i la classificació general al Tour de Kumano, una etapa al Tour del Japó, una etapa i també la general de la regularitat, així com el segon lloc a la classificació general del Tour de Igen, i a més també resultats destacats com ara el 8è lloc a la Japan Cup davant d'equips Pro Tour o el 12è lloc aconseguit al campionat d'Espanya. I del ciclisme passem a parlar ara de l'atletisme i d'un altre nom propi que en este cas ens arriba des d'Ulldecona. És el de Meritxell Benito, atleta del Playas de Castellón, que va establir una nova millor marca d'Espanya en la categoria juvenil dins de la modalitat de salt amb perxa. L'ull de Conenca va superar el llistó col·locat a 4 metres i un centímetre d'altura al Gran Premi Ciutat de València. Va començar el concurs Meritxell Benito saltant 3.25 i va anar superant tots els obstacles fins a aconseguir el seu repte. Va intentar de millorar el registre col·locant el llistó a 4.6, però va fallar en els seus tres intents, tot i que ja tenia el títol assegurat. A la segona i tercera posició d'aquesta prova de categoria absoluta es van classificar les atletes del Club Atletisme Torrent, Paula Ors i Patricia Lleste, que van saltar respectivament 3.35 i 3.05. Meritxell Benito, que va néixer fa 16 anys a Ulldecona, va superar també el rècord d'Espanya cadet al maig del 2014, saltant 3.65, i el passat 23 de gener, a la Copa de Clubs Júnior de Sabadell, va aconseguir una millor marca de 3.90, una marca que, cal dir també, la passada setmana va aconseguir de superar Alicia Raso, de l'equip Inaco Monzón, saltant 3.95 a Saragossa. Amb aquest nou salt de 4.01, Meritxell Benito lidera el rànquing estatal i aconsegueix un gran registre que representa la tercera millor marca europea juvenil en aquesta especialitat atlètica. Recordem la de salt amb perxa. I acabem avui parlant de la 8a edició de la cursa de muntanya La Cameta Coixa, una cursa que diumenge que ve, i continuant amb el calendari, amb el circuit de curses de muntanya de les Terres de l'Ebre, com diem, per diumenge que ve està prevista de celebrar a Miravet. En aquesta edició, la d'enguany, la 8a, la novetat més important a nivell competitiu és que la cursa serà també el campionat d'Espanya per equips de la Federació Catalana. Enguany, i al igual que en edicions anteriors, el tret de sortida es donarà des de l'interior del castell de Miravet, un dels monuments més coneguts i ben conservats de Catalunya. Des d'aquest punt, la cursa, amb una distància total de 21 quilòmetres i 1.350 metres de desnivell acumulat positiu, recorrerà camins i senderes recuperades dels nostres avantpassats. Baixarà fins a arribar al camí de Sirga, que acompanya el riu en el seu recorregut, per pujar fins al punt més alt de la cursa, on hi ha una talaia àrab i des d'on es controla el curs fluvial i tota la ribera de l'Ebre. A banda de la cursa absoluta, s'hi han preparat tres recorreguts més. La cursa júnior, de 9 km i mig, 1.050 de desnivell positiu, cursa competitiva per a corredors entre 18 i 20 anys. La cursa cadet, d'11 km i 600 metres de desnivell, amb un recorregut menys exigent per a joves corredors d'entre 15 i 17 anys. I la marxa, amb 10 km de recorregut i 450 metres de desnivell, ideada per a tota aquella persona que vulgui gaudir del paisatge i d'una caminada saludable i social. Al final de la cursa, com ja és tradició, hi haurà repartiment d'un àpat per a tots els assistents, hi haurà també activitats d'animació, com ara la presència de cavallers templers, música en directe i jocs per als més petits. La 8a cursa de la Cameta Coixa de Miravet té també la seva vessant solidària. Enguany, 1 euro de cada inscripció serà destinat a col·laborar amb l'Associació de Nens amb Càncer, AFANOC.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
La perturbació s'ha anat allunyant de casa nostra, darrere seu encara aquest aire fred que mantindrà nits matinades doncs fredes. I els núvols que ara mateix veiem deixen algun ruixat fins i tot entre la costa catalana i les Balears, a la resta cel força serè, només aquestes boires afectant punts del Pla de Bages, Noia, algun sector de l'altiplà central, a la resta sol en conjunt, aquests núvols que freguen la costa però que ràpidament donaran pas una jornada més assolellada en conjunt. A la tarda, de nou, les núvols volades podran créixer cap a zones pròximes al Montseny. En aquest sector no descartem es pugui deixar escapar alguna gota, però si acaba caient seran fenòmens molt puntuals. I tot això amb sol i amb temperatures que avui, tot i que seran d'hivern, ja remuntaran una miqueta. Alguna gota també cap a l'extrem sud del País Valencià, també encara amb força rojats, almenys durant el matí, cap a les Balears, amb una cota neu baixa, en torn a aquests 900 metres. I de cara als propers dies, al cap de setmana, estabilitat, sol, boires a primera hora del matí, nits matinades fredes, però com veuen, dissabte i sobretot entre diumenge i dilluns, les temperatures encara voldran pujar una mica més.
Com cada dia, fixant-nos en la previsió del temps i de manera especialment interessant, sempre quan s'apropa el cap de setmana, així hem arribat una jornada més a l'hora de posar punt i final en aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui divendres, de 9 de febrer, que també, com cada dia, ha tingut el control i edició dels continguts que us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més gràcies per seguir-nos. Passeu molt bona tarda, bon cap de setmana, fins dilluns.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.